Així és, dins de les propostes que us volem destacar per fer aquest cap de setmana, doncs us volem exposar una atractiva visita que es pot fer aquest dissabte a partir de les 12 fins dos quarts d'una. S'ha programat l'activitat Ermengoda, una dona del segle X a la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. Parlem amb la seva responsable, la Núria Molís. Què tal, Núria, com va?
Hola, molt bon dia.
Una visita, la de l'Ermengoda, que es vincula amb la commemoració del Dia Internacional de la Dona Treballadora.
Exacte, és una visita que ja hem fet en altres dues ocasions anteriors a aquesta, el Dia de la Dona Treballadora, el 8 de març. Aquest any, per raons òbvies, no l'hem pogut fer, però sí que doncs, el que farem és anar-la incorporant doncs, per visibilitzar també doncs, el paper de la dona a la ciutat medieval d'Olèrdola.
I qui era l'Ermengoda? Què ens explica d'interessant doncs, per poder oferir una visita específica dedicada a la seva persona aquest mateix dissabte?
Bé, de l'Ermengoda sabem moltes coses, sobretot gràcies als testaments del seu germà, el Sunifred, i va viure a Olèrdola aquesta dona amb el seu germà prop de l'església, tenien la casa prop de l'església, de Sant Miquel, i sabem, i era cap a finals del segle X, el 900, entre el 950-60 i més o menys l'any 1000. Aquesta és l'època en què aquesta dona va viure dalt al castell. I com us deia, doncs sabem moltes coses gràcies a tres testaments del seu germà.
Que no és massa habitual que hi hagi tanta informació sobre un personatge del segle X.
Bé, el que no és habitual és que se'ns conservi aquesta documentació. Uh-huh. I la documentació que es conserva ha de passar per diversos filtres. Una, que normalment és la gent benestant, els terratinents, els que tenen terres i propietats i béns per legar, per tant, per passar en el seu hereu, en aquest cas doncs, de Sunifred era l'Ermengoda, i després que ens representa això, una part de la societat benestant, però la immensa majoria de gent no queda mai reflectits en aquests documents. No? Per tant, sabem bastant de les classes altes que vivien dins de la ciutat, a més els documents d'Ermengoda i d'altres doncs, especifiquen que viuen dins de la ciutat, però dels que viuen fora de la ciutat, doncs aquests en sabem pels documents molt poca cosa.
És una visita que permet apropar-nos a la percepció del món femení a Olèrdola i a la Catalunya al medieval.
Sí, és una ocasió per extreure doncs, la informació i per imaginar-nos com era, per exemple, l'interior d'una casa. Clar, no és una descripció exhaustiva, però sí que fa enumeració dels béns, des de les botes de vi que hi ha, les eines del camp, els draps i vestits, les estovalles, és a dir, que ens apropa a una realitat que l'arqueologia mai podrem apropar-nos, perquè són coses que no s'han conservat, no? Però a part d'això, doncs, també sabem on tenien les propietats, era, com us deia, una família terratinent, i tenia des de molins al Foix, vinyes a lo que avui és a la zona de Vilafranca, on està Vilafranca, i tenien camps de conreu, tenien molts caps de bestiar, fabricaven un bon vi, perquè una part el leguen a la catedral de Barcelona, i bueno, penseu que sí que aquesta família tenia tants diners, va poder pagar l'església romànica que avui veiem. L'anterior, la preromànica, la van destruir i la família de Sunifred i Ermengoda va pagar l'església romànica. És l'excusa també per això, per veure la dona que té un paper en aquests moments que després s'anirà diluint o desapareixent abans del feudalisme, un paper encara doncs, important que pot heretar béns, que no només es cuida de la casa sinó també de la gestió de tots aquests béns i té una part activa. I no només ho veiem amb Ermengoda, sinó amb altres dones, que també doncs, apareixen en els testaments.
I això pot trencar algun estereotip sobre el paper de la dona això a l'alta època medieval?
Sí, bueno, nosaltres estem molt influenciats per les pel·lícules de Hollywood o ara per sèries de televisió, no? i realment es creen estereotips, a vegades agafant informació de moltes èpoques diferents. Ara vivim, les nostres generacions doncs, viuen molt diferent de fa 100 anys i ja no parlo de fa 200. Clar, l'edat mitjana dura moltíssims segles, llavors les societats van canviant, a vegades no sempre cap a millor, també cal la pena dir-ho.
Apuntaves la importància doncs, d'haver pogut conservar la documentació escrita, però també les dades que proporciona l'antropologia i l'arqueologia funerària per reconstruir aquesta vida de l'Hermegodo. No? També han estat importants aquestes feines d'excavacions, segurament, doncs, de troballes i gràcies a l'antropologia que es poden i a l'arqueologia funerària saber més coses de l'Hermegodo.
Exactament. Hi ha informació que podem extreure informació de diferents llocs. No? Una era els textos, com dius, l'altra, doncs, les excavacions de les cases, de l'hàbitat, i una altra molt important, i a més que està agafant un desenvolupament importantíssim, que és tot el món de l'arqueologia funerària i de la mà dels antropòlegs, que són els que estudien les restes físiques. Però ara podem anar més enllà de definir exactament si era un home o era una dona i l'edat en què va morir, si va tenir alguna patologia que hagi quedat reflectida en els ossos. Avui, amb tota una sèrie, un ventall d'analítiques de tipus químic, doncs podem saber més o acotar molt més l'època en què va morir. Podem acotar relacions de parentiu amb altres esquelets que puguem trobar al costat, però fins i tot podem definir si va néixer i va viure sempre en el mateix lloc o no, o bé d'altres zones, i també la seva dieta. Per tant, cada vegada doncs, anem aportant informació concreta amb una visió més general. M'he deixat, per exemple, que l'estudi de les restes òssies permet definir si és una persona que feia un gran esforç físic o, al contrari, era una persona doncs, que no feia una gran activitat. Això es trasllada, doncs, els muscles han de ser més potents i això, doncs, de manera també reflecteix, s'acaba reflectint en els ossos i les insercions d'aquests muscles. No? Per tant, és una cadena d'informació que és com un gran puzzle, no? Sempre potser poso la mateixa comparació, és un gran puzzle que, mica en mica, doncs, anem omplint i que mai tindrem del tot complet, evidentment, no? No ens podem traslladar allà a veure com vivien. Ho intentem.
Això serà el dissabte, insistim, a partir de les 12, aquesta visita, Hermegodo, una dona del segle X, i l'endemà una altra activitat, una altra visita que pot resultar del tot complementària a la del dia anterior, la del dissabte, en aquest cas perquè es centra en una ciutat medieval, al cor del Penedès, Olèrdola.
Exacte, la del dissabte ens centrem en la vida d'una dona benestant i el diumenge és una visió general de com era aquesta ciutat tan gran. Al comtat de Barcelona només hi havia dues ciutats, als segles X i XI, una era, òbviament, Barcelona, l'altra ciutat era Olèrdola. Per tant, ens hem de conscienciar que era una gran ciutat, encara que no sigui difícil no, de percebre. Però bueno, aquestes visites el que fan és ajudar doncs, a que amb ulls d'arqueòlegs i d'especialistes en visites i en aquest període doncs, puguem fer veure allò que potser les pedres no parlen suficientment. No? I veurem la visita, doncs, inclou l'interior de la ciutat, la part on vivien aquestes classes benestants, imaginem-nos a Barcelona doncs, un tipus Pedralbes, i la gent que vivia fora, que era la més nombrosa, i la gent que vivia doncs, del camp. Amb els anys hem anat descobrint doncs, el gran valor, per exemple, que hi ha, el gran nombre que hi ha, per exemple, de premses de vi, la importància que tenia tota l'economia del vi ja fa 1000 anys en aquesta ciutat. I veurem doncs, també doncs, tots els altres elements de cases, a banda del que ja és més perceptible, com són les esglésies, els cementiris i el propi castell i les muralles.
És el segon cap de setmana de visites presencials. El cap de setmana passat doncs, també hi va haver una, també dedicada a la ciutat medieval d'Olèrdola. Suposo que aquesta de nova activitat que pot oferir la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia Núria és una molt bona notícia.
Sí, de fet ja en van fer una fa doncs, dos setmanes, que és la visita a Morquídies, intentant doncs, oferir visites no només de caire més arqueològic o històric, sinó doncs, també estem en un parc natural i, per tant, doncs, de compaginar-ho una mica tot, no? De diversificar totes aquestes diferents opcions que dona un espai tan, tan emblemàtic, tan complex i tan divers com és Olèrdola, no? El castell i el parc natural. I llavors la setmana, nosaltres estem treballant, des que es va poder obrir, doncs, hem reactivat totes aquestes visites que ja teníem programades, i el que sí que doncs, estem seguint les normes de seguretat òbvies, que són mascareta, que és distància entre els diferents visitants, i un nombre, doncs, un 50% de les possibilitats d'aforament, diguem, tenint en compte que és un espai obert, que sempre és molt més segur, no?, que un espai tancat. Però, bueno, mica en mica esperem poder anar sortint i anar reprenent les activitats, que en tenim moltes de programades al llarg de l'any i hem d'anar esperant a veure si es podran acabar fent o no.
Esperem que es puguin acabar fent. Insistim, les dues més properes a tocar de calendari. Dissabte, aquesta visita, Ermengoda, una dona del segle X, i després, el diumenge, Olèrdola, una ciutat medieval al cor del Penedès. Núria Molí, responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, gràcies per explicar-ho i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.